Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez han estat avui els grans protagonistes del dia. Bona tarda, us parla Rafa Sanahuja. I és que avui fa justament un any que tots dos van entrar en presó preventiva acusats de sedició pels fets del 20 de setembre del 2017. Justament Cuixart ha declarat avui en una entrevista a la Televisió de Catalunya que no se'n penedeix de res, reclama generositat a l'independentisme i diu que si els condemnen faran una crida a la mobilització. La parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha atès aquest matí Ràdio Estel que, tot i que ell és lliure per dins, cal seguir reivindicant que porta un any tancat. També ha dit que el pitjor que poden fer és tenir por, perquè aleshores hauran guanyat la repressió. I més coses encara en l'àmbit de l'actualitat política del dia, i és que Pedro Sánchez portarà al Constitucional la reprovació del rei aprovada pel Parlament. La vicepresidenta de l'Executiu espanyol, Carmen Calvo, ha anunciat aquest dimarts que el Consell de Ministres d'aquest mateix divendres aprovarà el recurs d'inconstitucionalitat. Calvo ha dit als passadissos del Congrés que la reprovació no té cap sentit des del punt de vista jurídic, però que calia una resposta política. Per la seva part, Pablo Casado ha declarat avui que no es refia de Pedro Sánchez i es mostra convençut que el govern espanyol farà un gest amb els líders independentistes empresonats perquè Esquerra Republicana i el PDeCAT li aprovin els pressupostos del 2019. En un esmorzar informatiu, Casado ha reclamat a l'executiu del PSOE que deixi de donar indicacions irresponsables als jutges i s'ha mostrat partidari d'un nou 155, però que vagi més enllà i afecti també TV3, escoles, Mossos i administració penitenciària. Mirem ara cap a França, on el seu president, Emmanuel Macron, ha anunciat canvis al govern. Macron canvia 4 ministres forçat per les dimissions i la pèrdua de popularitat. I recordem aquesta hora el biblista Javier Velasco Arias, un dels fundadors de l'Escola d'Animació Bíblica, que ahir va morir sobtadament. La missa exequial ha estat avui a les 4 de la tarda a la parròquia de Santa Magdalena d'Esplugues de Llobregat. I fins aquí l'actualitat d'aquest dilluns. Us deixem ara amb el programa Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Pep Plaza i us vull convidar a l'aniversari Condis.
Ja tornen a regalar xecs de 25 euros?
I què haig de fer per aconseguir-ne un? Per cada 100 euros de compra, te'n regalen un. Que xulo, no?
Com us deia, vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Noves temàtiques al viure des de l'essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, viure des de l'essència.
Ràdio Estel.
Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel parlem d'igualtats i drets a Tots som iguals. L'espai on Ramon Rion parla de sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals. Els dimarts a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Thank you. Aquesta cançó és que m'agrada. Aquesta cançó sempre la poso quan comencem aquest programa de Tots som iguals, senyores i senyors, Catalunya i Andorra. Molt bona tarda. Doncs sí, també escoltarem i algunes músiques també per la franja musical. Parlarem també, avui parlarem de l'artrosi amb un senyor metge i amb un senyor tot meteorològic. Com es diu?
Meteorològic.
Meteorològic. Ai, la mar del Tano. Molt bona tarda, doctor Vergés.
Bona tarda.
Bona tarda, senyor Tomàs.
Molina,
de cognom Molina. Aquí el tenim. Bé, i també tenim el Valentí César, la Yolanda López, el Jordi Cartero i la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i el nostre company Àlex, que sempre vas amunt i avall amb la càmera de fotografies, més amb dos convidats especials. Perquè tenim avui aquí un nano d'11 anys, que es diu Gerard, bona tarda.
Bona tarda.
Que ens ha dit que vol ser locutor de ràdio.
Sí.
I avui ets aquí per aprendre.
Sí.
Doncs, ja sabes, ver, oír...
I hablar.
Molt bona, Valentí. Tot seguit escoltarem la frase d'avui amb el Valentí César.
A Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Molt bona tarda, amics. Els temps que ens han tocat viure són tan complicats, de tant estrès, i ens exigeixen tant, que deixa molt poques oportunitats al romanticisme. En un món on tot gira al voltant dels diners i dels béns materials, i en els que els sentiments queden relegats a un segon terme i per ús exclusivament domèstic, el romanticisme s'ha convertit en un acte d'heroïcitat reservat únicament a espírits selectes. D'aquí que si un dia algú es lleva envaït per un alè romàntic que fa que tot ho vegi de color de rosa i cregui que viu en el millor dels mons possibles, deixeu-lo. Si us plau, no li mateu la il·lusió ni li trenqueu l'encanteri amb un bany de realitat. Deixeu-lo que gaudeixi d'aquest sentiment generós que fa somiar i que et transforma fins al punt de canviar la percepció de les coses. Si així ho sent, que així ho visqui, malgrat que alguns se'l tillin d'ingenuïtat. Doncs bé, us confessaré una cosa. Potser aquest algú del que abans parlava he estat jo, perquè avui, al llevar-me, he triat la frase a comentar i és una del gran poeta Luis García Montero. I diu així: si l'amor, com tot, és una qüestió de paraules, apropar-me al teu cos va ser crear un idioma.
Afectats amb artrosi es dobla en els últims 30 anys. 300 milions de persones pateixen l'artrosi a tot el món i que afecta una població cada vegada més jove. L'obesitat, l'envelliment de la població i la pràctica d'esports, com el futbol, un d'ells, és una forma no adequada que estan entre els principals causes d'aquest augment, no?, de l'artrosi. Més dones i més joves. Malgrat el seu impacte social, segueix sent una malaltia desconeguda i llunyanya perquè la majoria de la societat ja sap que s'associa exclusivament, per què no dir-ho, a la bellesa. Amb motiu del Dia Internacional de les Malalties Reumàtiques, que es va celebrar la setmana passada, el dimarts i dimecres passat, va acollir el Congrés Internacional de Pacients de l'Artrosi, en el qual, entre els altres temes, es va parlar sobre els nous tractaments, sobre aquest impacte de la malaltia, de la vida sexual, l'esport, o perquè ens fa mal els ossos, senyores i senyores, quan plou. Jo, avui, ja ho hem dit abans al començament del programa, tinc dues persones dues persones que és tot un plaer tindre-les, una eminència en traumatologia, que és així, que és el doctor mèdic i científic de bioibèrica i expert en salut articular, és així, farmacòleg clínic i president de la Fundació OAFI, el doctor Josep Vergés. Una altra vegada, gràcies per ser amb nosaltres. I, com no, el senyor Tomàs Molina, que és llicenciat en física per la Universitat de Barcelona i periodista col·legiat. També és cap de meteorologia, ara ho he dit bé, Tomàs, i presentador de TV3. Sí, com està el Tomàsito, per cert?
El Tomàsito petit.
El Tomàsito petit, com està?
Jo dic que quan jo tingui nets, com que em costa molt recordar els noms, sí, tots els meus nets es diran Tomàs.
Sí, no?
I això no tindré problemes per recordar.
Vull fer una pregunta, permeti'm, doctor. Això serà...
Amb permís de la dona.
No.
Maro jo.
Però això serà també després de que el teu fill s'hagi tret el carnet.
Ja se l'ha tret.
Felicitats! Molt bé!
Pobre nano. Almenys se l'ha tret abans que jo. Jo vaig fer cinc vegades i ell de la tercera.
Sí, ja m'he assabentat.
Ha sigut més traçut que jo.
Ja m'he assabentat, mestre, ja. I dic mestre de... Us equivoqueu molt, molt poc, eh?
Cada vegada menys. La veritat és que... Però no és un mèrit nostre, és un mèrit, jo crec, de... Vaja, no crec. És un mèrit de les màquines. Cada vegada la tecnologia és millor i això doncs fa que tot plegat ho calculem millor.
És de calaix. Mm-hmm. Parlem amb el doctor un momentet, després podem fer la tertúlia, si em permeten, eh, Yolanda? Mm-hmm. Et sembla bé? Sí, Valentí?
Sí, i tant.
Doctor, la primera de totes les preguntes és que és obligada. Vostè va fundar aquesta fundació, no? Sí. La OAFI. Per quin motiu?
Bueno, li haig de dir una coseta, si em permet. Sí, que jo ja no estic a Bioibèrica.
Ja, diguéssim,
és una empresa que vaig estar treballant molts anys i que és una gran empresa catalana, però que, diguéssim, de fa dos anys, justament per muntar la fundació, vaig deixar la Bioibèrica.
Allà ens vam conèixer.
Tomàs, per un tema, diguéssim, no em va semblar que fos correcte que estigués amb una empresa farmacèutica i portant una fundació de malalts. Em va semblar que era millor i més transparent i per conflicte d'interès. I, evidentment, és una gran empresa que té unes relacions molt bones, però que jo ara estic full-time a la OAFI, diguéssim, liderant el tema dels malalts. I per què? Perquè vaig veure una necessitat, com vostè ha comentat molt bé, Ramon, el malalt que pateix aquesta malaltia, o la malalta, jo sempre dic una mica a la premsa que és una malaltia que no té glamour, no té glamour, amb el sentit de que, si és que una malaltia que té glamour, amb el sentit de que aquests malalts, si té oients que en té i oients que tenen aquesta malaltia, doncs estan d'acord amb mi de que realment doncs que vas al metge i que realment no es considera una malaltia com tal. Hi ha una sèrie de mites, no? Que si no hi ha res a fer, que vol que li digui, és l'etat, no? I això és fals, no? Això és fals. Hi ha moltes coses a fer, hi ha gent gran que no té artrosis, Llavors, hem vingut a buscar els malalts, una mica... I fa ja uns 3 anys, de fet, la Fundació té 2 anys, i em va dir, escolta, Josep, per què no es vens i fas el salt i et vens una altra vegada? I vaig tornar als meus inicis, no?, que és de metge, no? Vull dir que jo vaig fer medicina perquè vocacionalment, no? I vaig dir, home, doncs per què no torno amb els malalts, no? I dedico a ajudar aquesta gent. I per això hem muntat la Fundació Mundial de l'Artrosi aquí a Barcelona, per ajudar aquesta gent. I on representem, bàsicament, Ramon, la gent que té artrosis, especialment gent gran, no tota la gent gran té artrosis, hi ha un 20% que no tenen artrosis, la dona, tenim moltes malaltes artròsiques, perquè realment, és una malaltia molt de gènere, especialment a l'època de la menopàusia, se sap que és un dèficit hormonal, estrogènic, o sigui que tenim moltes més dones, i després també representem els esportistes, no? Que ho ha dit vostè molt bé, també la pràctica esportiva pot ser saludable, o pot ser molt insaludable, especialment pel tema del que són les articulacions. Llavors, aquí tenim programes pels nens a la Fundació, perquè, clar, l'única forma de fer prevenció és començant des de petits, de la mateixa forma que ens van dir de petits que s'havien de rentar les dents per evitar el càries, no? Doncs és molt important als nens fer esports que realment estiguin a l'altura seva, no?, amb el morfotip. Després també tenim la gent que fa esport, i després tenim, doncs, per exemple, ja també treballem molt amb els veteranos. Per exemple, ara fa poc doncs, hem estat fent un programa amb els veteranos del Barça, i el farem amb l'Espanyol, amb el Madrid, amb el Bilbao, perquè, clar, són gent que deixen l'esport, i llavors són gent que han fet esport a alt nivell, Llavors tenen molts problemes d'artrosis.
Jo li volia fer una pregunta, exacte, problemes d'artrosis. Els esportistes, els jugadors de futbol, estem parlant ara mateix, no? Que es trenquen la... Bé, es trenquen la cama, diguem, no? Es trenquen l'os. L'os es solda i tal. A partir d'aquí, si no tenen artrosis, la poden tindre?
Sí, sí, sí.
La poden tindre, no?
I tant, i tant. I tant. De fet, diguéssim, a nosaltres ara, precisament, traurem a partir del gener un test, que és el primer test mundial, amb saliva, que podem identificar...
En saliva, diu, eh?
Amb saliva, sí. Sí, simplement és un anàlisi de saliva. Sí, sí, sí. Que ja presentarem aquí el programa, si em permet, no?
Diguéssim
que és l'artrotest, que és un test en saliva que hem identificat els gens responsables que la gent acabi, diguéssim, amb artrosis de genoll i amb pròtesis. Uh-huh. Clar, si nosaltres amb el test podem identificar aquesta gent, doncs clar, si podem fer una sèrie de recomanacions perquè no acabin amb pròtesis, no? Vol dir que genèticament tenen la malaltia. Això no vol dir que la desenvolupin, com deia molt bé vostè, però sí que hem de fer una sèrie de mesures per evitar-ho, no?
Jo li volia fer ha parlat de nanos joves, no? Vull dir, com l'edat del Gerard, que el tenim aquí, que té 11 anys, també poden haver-hi criatures més joves que ell encara que tinguin artrosi?
Sí.
O poden néixer ja les criatures... Quan neixen les criatures, poden néixer amb artrosis? Pregunto, eh? Pregunto.
No, una bona pregunta.
Jo no sóc entès.
No, néixer per se no... Però sí que estem veient, per exemple, estem veient ja nens, inclús més joves que el Gerard, que ja tenen condropaties. I això, uh-huh. i això és degut, bàsicament, a que es fa una sobreutilització de les articulacions i sobretot, diguéssim, amb determinats esports que s'està buscant que aquests nens ja comencin a ser ja grans jugadors de petits. Llavors, uh-huh. això és un greu error. I això, en general, hi ha un consens, tant amb els metges com els preparadors i tot, de que realment els nens a l'etat del Gerard tenen que aprendre tècnica i tenen que aprendre i tenen que anar a disfrutar. Tenen que fer l'esforç per disfrutar. I a partir de l'adolescència, a partir, diguéssim, de 17, 16... Ja sé que això el que dic és una mica... Pues és una mica un aquelarre, no? Però és que és la realitat des d'un punt de vista mèdic, no? A partir dels 16-17 anys, quan ja l'estructura anatòmica ja s'ha fet, és quan han de començar llavors a entrenar-se i preparar-se, yeah. i el que vulgui ser un jugador d'èlit, pues ser-ho. Però no començar a fer aquesta activitat física tan brutal amb nens de 6, 7 o 8 anys, diguéssim, perquè encara està en creixement aquest cartílag, aquests os estan en creixement, i llavors això és contraproduent. I això, estem, amb això hi ha consens, eh? Vull dir que no és una cosa que...
Jo queria preguntar-li al doctor Vergés, què és l'artrosis i a què edat se puede padecer?
Mira, l'artrosis és una enfermedad que se considera ya grave, y no lo digo para asustar a la gente, sino para sensibilizar a la población y sobre todo a las autoridades sanitarias, que afecta básicamente a la articulación. Y desde un punto de vista médico podríamos decir que afecta al cartílago, que es una especie de almohadillas que tenemos en la articulación, el hueso subcondral y la sinovial. Y también afecta a partes blandas. Esto es lo que definiríamos como artrosis. La artrosis puede ser de muchas causas. Puede ser una artrosis, dijéramos, degenerativa, puede ser una artrosis traumática, puede ser una artrosis secundaria a un déficit hormonal, como hablábamos de la mujer, que pasa mucho. Puede ser, por ejemplo, la gente que tiene gota puede hacer una artrosis, puede ser secundaria. Entonces, normalmente el paciente... Es una enfermedad fácil de diagnosticar, a pesar que a veces el paciente tarda hasta 3 o 4 meses en que le diagnostiquen, pero esto es por una alteración del sistema sanitario que vamos a intentar corregir desde la Fundación. Pero el diagnóstico es fácil. Y básicamente el paciente te viene a la consulta porque tiene dolor. Tiene dolor, dijéramos, en la rodilla, o en la cadera, o en los dedos, en el hombro. Tiene dolor y tiene incapacidad funcional. O sea, tiene una función de esta articulación que no puede hacer el desarrollo completo, ¿no? Estos son los síntomas, ¿no?, principales. Después, si no actuamos a tiempo y no tratamos bien a estas personas, pues sobre todo a veces cuando les decimos que no hay nada a hacer, que creía que es la edad, pues entonces surge la depresión y surge la ansiedad debido fundamentalmente a que estas personas no están bien acogidas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante desde el principio tomar consideración de la enfermedad. Hay tratamientos que mejoran, y es una enfermedad crónica y así la debemos entender.
¿Cuál es la más común?
Es la más común, es la artrosis. O sea, la artrosis es lo que comentaba Ramón. O sea, afecta en estos momentos, se ha doblado la población. Nosotros hablamos de tsunami. Pues en la Administración Sanitaria estamos para ayudarles y para concienciarles de que realmente, claro, la población va envejeciendo más. Ten en cuenta, Yolanda, por ejemplo, que hoy los niños que nacen en Barcelona, las niñas, van a vivir 100 años, de media. Por lo tanto, esas articulaciones las tenemos que tener bien cuidadas Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no?
¿La artrosis, la ciática y la fibromialgia están relacionados?
Son enfermedades diferentes, pero pueden ser concomitantes. Es decir, uh-huh. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación tenemos muchas pacientes que también tienen, además de la artrosis, tienen concomitantemente, que decimos, tienen fibromialgia.
Dijéramos que es un efecto secundario.
No, son enfermedades que aparecen, o sea, que son enfermedades diferentes, ¿eh? No tienen nada que ver, pero sí que hay personas que pueden padecer las dos.
Ajá.
¿Eh? Como puede ser artrósico, a lo mejor artrósica y tener hipertensión. ¿Eh?
Como o sea, la espondilosis lumbar, por ejemplo.
No, la espondilosis es un tipo de artrosis, uh-huh. ¿Eh? Que cursa fundamentalmente, lo que hace es una alteración de la que es la parte de la columna y produce lo que se llama el síndrome, dijéramos, de compresión medular, uh-huh. Que es un síndrome que la gente, que las mujeres y los hombres que la padecen, sufren porque tienen dolor, ¿eh? Entonces tiene un dolor que se ha de tratar.
¿Llega a haber rotura discal?
No.
¿Lesión?
No, o sea, son cosas diferentes. Puede haber... No. Es que la columna, Yolanda, uh-huh. Es muy complicada. Tienes artrosis, tienes, por ejemplo, todo el tema muscular, tienes después lo que son las protusiones discales o hernias uh-huh. discales, uh-huh. Que es una patología diferente. La hernia discal puede ir con artrosis, pero son enfermedades totalmente diferentes, ¿no?
Una cosa, jo volia preguntar, si em permets, el doctor ha dit abans el tema del tsunami, el tema del tsunami, no? L'ha dit el doctor, que és com un tsunami. De vegades el Tomàs també estàs ficat amb aquest tema, perquè moltes vegades, bueno, es pot relacionar això ho has dit en aquesta conferència també aquests dos dies, no? El tema de les malalties, les persones que els hi fa mal als ossos.
Correcte.
Avui
això
fa sol, avui fa sol, però quan el dia neix molt, molt, molt núvol, mm-hmm. amb aquells circòmulos, comulonimbus, estratus, sí? I encara no, te'n diria
ens
més.
Ens vam conèixer perquè sí. És veritat que hi ha moltes persones que diuen, ostres, canviarà el temps i em fa mal alguna cosa, o al revés, em fa mal alguna cosa, jo sé, perquè ho diuen així de fort, jo sé que canviarà el temps. I el doctor Vergés, quan estava a Via Ibèrica, doncs van voler fer un estudi per dir si era veritat o era mentida, això, no? Perquè a vegades dius, ostres, això deu ser una cosa que la gent diu, però no és veritat, no?
No és veritat.
I llavors van fer un estudi i va sortir que era veritat.
Era veritat.
Però estem parlant d'aquest tema, no? I els pagesos, que l'endivinen tant.
Que tenen, vols dir que tenen mal d'ossos? No, és perquè s'hi fixen. El temps és veritat que t'has de fixar i has de... El pronòstic es fa perquè et fixes i perquè el calcules, però també a vegades pel que perceps. No?
Exacte.
I aquesta percepció que històricament no ens importava o el trobàvem poc científic, amb el doctor Vergés, o fins i tot amb altres coses també de psiquiatria, eh?
Sí, sí.
És a dir, les persones som animals.
Exactament.
Som animals.
Racionals,
exactament.
Evidentment.
Sí, però som animals, igualment, eh?
Sí. Valentí? No tots.
De racionals a d'animals.
Ui. Això va per mi, eh?
Racionals, no, en general. Una pregunta, doctor Vergés. Vostè abans, quan parlava de l'artrosis, col·lateralment ha parlat de la fibromialgia. És una enfermetat, i dic jo, que està, entre cometes, per dir-ho així, de moda. Jo he sentit dir, popularment, de que és una enfermetat psicològica. Què hi ha de veritat amb això?
Sí, és veritat. Bueno, és una la fibromialgia és una patologia que també afecta molt més a senyores com homes, sí. Que la gent que ho pateix ho passa molt malament. A veure, totes les malalties hi ha un component psicològic, no? Perquè el psiquis està tot arreu, vull dir, no? I nosaltres moltes vegades diem... A vegades veus malalts molt afectats d'una malaltia, però tenen una actitud positiva i són gent que millora molt bé. I, en canvi, hi ha malalts que la malaltia no és tan greu, però, diguéssim...
I se la fan.
Psicològicament
se la fan
i arriba un moment a... Llavors, la fibromialgia és una malaltia que té molt poc tractament des d'un punt de vista farmacològic, eh? Avui per avui, l'únic que s'ha demostrat que funcionen són els antidepressius tricíclics. Per tant, sí que hi ha un component depressiu bastant important. Nosaltres hem tingut a la Fundació malaltes que s'han visitat per artrosis i per fibromialgia i realment les hem apoyat molt i estan força bé. Perquè és una malaltia que afecta a tot el que és... Tenen un dolor tot muscular. De fet, hi ha uns protocols per diagnosticar-la i que es tracta d'una forma, diguéssim... Des d'un punt de vista mèdic es tracta normalment amb un reumatòleg, un reumatòloga, amb un psicòleg, amb un fisio. Vull dir que és una malaltia, diguéssim, que es té que tratar des d'un punt
multidisciplinària.
El que és curiós és el tema del dolor. És una de les coses que em va sorprendre a mi més. El dolor, que és una cosa que és tan poc, podríem dir, objectiva.
Totalment, no? Tomàs.
És una sensació que les persones tenim, però que no sabem exactament què és el que sent l'altre.
Sí.
No? I, per tant, valorar el dolor és molt més complex
del que sembla. No hi ha un termòmetre del dolor.
Això és el que s'han inventat. Hi ha una mena d'escala, que vaig trobar molt curiós.
Sí, van fer, diguéssim, precisament al Congrés, Tomàs, al Congrés van presentar un medical device, diguéssim, que és un aparatet, diguéssim, que es posa a l'articulació i pots mesurar numèricament la funció articular. Perquè fins ara, quan fèiem els metges, demanàvem al malalt, fèiem a través d'escales analògiques visuals, de dolor, de 0 a 10, no?
Marques una ratlleta allà on et sembla tu que tens el dolor. Però clar, la majoria de la gent és, tinc molt de dolor, diuen molt, i van al 10.
Van al 10.
Però 10 no, 10 és que t'estàs morint.
No, jo sempre si faig la pregunta, però escolti'm, que li arrencar la cama? Home, doctor, no, això seria, bueno, però això no és un 10, això és un 8, no sé si m'entens, no? Però bueno, el dolor, la gent al final, quan tens dolor, i per tu és el més important és aquest dolor que tens, no? I per molt que... Llavors tenim aquest problema subjectiu, que això ho estem arreglant amb aquest medical device, que és un tema molt interessant, que hi anem treballant, que realment per veure la funció. Perquè moltes vegades ens passa amb els malalts, moltes vegades, Tomàs, també, que el malalt, per exemple, relata que el dolor, diguéssim, ha millorat menys, però la funció sí. Llavors aquest és un aparato que mesura la funció articular objectivament. A més, el pots portar a sobre i al final és com el holter, és els holters, diguéssim, que portes de marcapassos, no? O sigui que això és una aportació molt important que va sortir al Congrés.
Escolti, doctor, s'acosta l'any 2020. Diuen que l'artrosi serà la quarta enfermetat, doctor Mas. No sé, doctor.
És que a mi m'ho explicava el doctor i quan, clar, la població cada vegada ens fem més gran de mitjana. Sí. I abans deia que entre per sobre dels 80 només un 20% de les persones no tenen... però, en canvi, per sobre dels 90 la cosa seria més complexa. No? Per sobre dels 100 encara aniria més.
No, és curiós. Ah? O sigui, les dates que tenim a Espanya... Això tenim dades bastant interessants perquè hi ha molts centenaris a Espanya.
Som el xafarder jo, digui.
No. Nosaltres, diguéssim, a Espanya tenim aproximadament 16.700 centenaris. És el país... més longevo del món. A Catalunya en tenim uns 2.650. El 20% s'estanca als 80 anys, Tomàs.
O sigui, un cop ja no tens l'artrosi...
Ja no la tens.
Objectiu, perdó, faré un resum ara d'això.
Sí.
Objectiu, arribar als 80 sense artrosi.
Correcte, Tomàs. Correcte.
Llavors ens podrem morir als 120 sense artrosi. Allò, ballant claquer.
Hi ha gent, escolta'm, nosaltres recomanem la vida activa, no? O sigui, és que recomanem la vida activa. O sigui, que la gent que té artrosi pot ballar. I de fet, no s'hi fa mal quan ballen, eh? Aquelles coses, vull dir...
És allò d'arribar bé i sense deixar de ser jove.
Exacte.
Molt bé, molt bé.
Segons diu vostè, l'artrosi no té glamour.
No té, ho dic això...
Ho ha dit vostè, això,
sí,
eh?
Sí, totalment. Ho dic perquè és una malaltia molt estigmatitzada, no? Perquè potser hi ha diverses causes, però potser una és perquè és tan freqüent que no es considera malaltia. Llavors, diguéssim, aquesta és una de les causes, no? I realment és un error. De fet, els estudis que tenim nosaltres, l'altre dia vam fer un estudi a 1.500 malalts, i els metges que els van fer, alguns em van dir, Josep, tinc que demanar disculpes amb els meus malalts perquè no els hem tractat bé. Perquè, clar, quan veuen que aquests malalts tenen depressió i tenen ansietat, no se'ls dona la importància que té.
Però a mi em preocupen aquests malalts d'artrosi, eh?
Per què?
Són uns intrusistes. Intrusisme
que
laboral.
Que et truquen a la tele?
No.
Quan t'equivoques?
Vaig estar al congrés aquest i hi havia molts malalts allà, com 600 persones allà assegudes. I vaig fer la pregunta, quants d'aquí sou capaços de pronosticar el temps? I gairebé tots van aixecar la mà. Tots, eh? Però això què és?
I és perquè són malalts baromètrics, Tomàs, eh?
Tomàs, malalts baromètrics, diu vostè.
Són malalts baromètrics.
Sí, sí.
Intrusistes, els hi vaig dir.
No, va estar molt bé, perquè, clar, aquest és un tema, tornant al tema de metodologia, molt interessant. Jo sempre explico l'anècdota, Tomàs, perdona, que me l'has sentit moltes vegades. No?
Bueno, però nosaltres no.
Bueno, doncs jo l'explicaré. que, per cert, jo vull dir al Tomàs, Tom Molina, dir-li d'acord sempre que la Fundació ens ajuda moltíssim i que és una persona extraordinària i que tenim sort...
No. Anem a l'anècdota, molt bé, ja ho hem entès.
Tenim una sort d'un com ell aquí, no? Perquè, bueno, disfrutem veient els seus...
L'anècdota, doctor.
Bueno, doncs jo vaig estar... Quan vaig acabar la carrera, tenia que fer com els notaris, no? Vull dir que ens teníem que anar, no?, en els pobles i després anaves baixant. O sigui, quedar aquí a Barcelona era impossible treballar, no? bueno, no sé, els notaris semblen, no?, que ho feien així, no? Sí, bueno, sí. Em va tocar, vaig estar fent una suplència a Ribes de Freser. De metge a Ribes de Freser. I, a més, és que si hi ha algun oient de Ribes de Freser, suposo que se'n recordarà. I, clar, jo em vaig deixar bigoti perquè tenia 24 anys i no semblava que era metge. I vaig arribar, clar...
Per fer-se notar, no?
Sí, sí, per fer-me notar. Metge jove... Sí. Perdó, pixapins barceloní.
Sí, no?
Que maco, no?, sí, sí. Que diem els de Barcelona, no? I arribo ja i, clar, tota la gent em mirava, i aquest bon home, no?, què farà aquí, no? I jo, assustat, no?, perquè pensava... Hòstia, dic, a veure com quedem aquí, no? Com, no? Arribes de Freser, no? Llavors me'n recordo que, bueno, la veritat és que va ser una experiència impressionant, molt bona gent, clar, Ribes i la comarca, no?
Va la ser... comarca, Luca, la comarca, home...
Impressionant.
Sort que ho ha dit Tomàs i companyia, perquè, aviam, jo sóc nascut aquí a Can Barça, però sóc de Ripoll.
Alerta!
Alerta!
Llavors se'n venien els malaltes, sobretot malaltes, que a més, haig de dir que no he vist mai unes artrosis tan degeneratives, com vaig veure allà.
Déu-n'hi-do.
Gent prima, gent prima, que feien, caminaven molt perquè en aquella punt encara es vivia molt del bestiar, uh-huh. I llavors allà havia fàbriques, que també estava de metge allà, havia unes fàbriques del textil, havia uns talers allà, no?, de que feien filatures, no?, però també tenia la meva, amb el cupo de malestar allà, però molta gent era de pagès. Llavors em venien amb unes artrosis brutals i em deien... Perquè jo, una vegada, havia anat a pescar al Freser, perquè anava a pescar, no? M'escapava jo i anava a pescar, no? I em deia, demà no vagi a pescar, doctor Vergés, que no pescarà res. Jo dic, per què no pescarà res? Diu, perquè és que demà plourà i fort. Llavors, pam, i plovia fort. I això una i altra vegada. I se'n va... Llavors un dia amb el Tomàs parlant, em va dir, Josep, aquella àrea d'allà és una àrea que plou molt, se'n pot assegurir, és una àrea que plou molt. Llavors vaig dir, doncs això ho haig d'averiguar, no? Perquè, clar, què passava aquella època? I ara que no m'escolta ningú, pues, diguéssim, el que passava era que, pues, claro, que iba al médico i el médico no li decía nada, però pensava, aquest necessita un psiquiatre, no? O una psiquiatra, no? Perquè està carregat de punyetes, no? Això és el que es pensava, no? I llavors, diguéssim, bueno, mal sempre té raó.
Sí, eh? I tant. Al final, a la llarga, és que és veritat. Quan la gent ens queixem,
sí.
Doncs a vegades ens queixem de bici, potser sí. Sí. Però si la gent ens queixem, vol dir que alguna cosa passa.
Exacte.
Jo la pregunta que va per tots dos, si em permeteu, no sé si és adequada, però una pregunta. Les persones que tenen... que noten el dolor quan canvia el temps, com és que de vegades els que viuen al nord, refereixo a la part de Galícia, concretament, no?, ho noten molt menys? M'han dit que fes aquesta pregunta,
Sí.
I bueno, jo la faig.
Pues aquesta pregunta va sortir, amb el Congrés, Tomàs.
Perquè el que va sortir en l'informe, o en l'estudi, és que el determinant per al dolor típicament és la pressió atmosfèrica. Uh-huh. No la temperatura, no la humitat, sinó la pressió atmosfèrica.
Correcte.
I per què la pressió atmosfèrica? Perquè la pressió atmosfèrica en realitat és com si fos un pes. L'aire és una cosa que tenim a sobre que pesa, uh-huh. Literalment, pesa. Pesa, de fet, com un cub de plom d'un metre per un metre, és a dir, que pesa molt. I cada hectopascal, cada mil·libar que es treuen de sobre és com si ens traguessin un quilo.
Yeah.
Per tant, quan la pressió baixa és com si ens traguessin pes. I nosaltres ens expandim, sí, sí. Ens obrim, uh-huh. No? Llavors, per què fa mal abans de ploure? Típicament fa mal abans de les pluges convectives. És a dir, és més típic que la gent es queixi quan ha de fer tempesta, allò
sí,
puja més forta.
Sí, senyor.
Per què? Perquè serà una tempesta,
Tomàs, sí,
el descens està fent
sí, sí.
Marcat. En canvi, si és el que nosaltres en diem pluja estratificada, vol dir la
sí.
Que tenen a Galícia,
sí,
que és una pluja que va arribant, sí. Però que no hi ha un canvi de pressió molt marcat, per això no ho noten tant.
Sí.
I una altra de les coses que ens va dir el doctor...
Monfort. Sí.
Que hi ha persones que tenen com
una
uns
coàguls. Sí, una mica de líquid. El que es diu, el que diem, un edema.
Uh-huh.
Té una mica de líquid i que podria ser també degut a això, que també pues, aquesta gent que té líquid, diguéssim, realment ho notin.
I noten més punxada.
Més punxada.
I més, sí. Més agut, no?, el dolor.
Sí. No, no.
Yo quería preguntarle al doctor Vergés...
Yolanda, si me permites, tenemos que hacer una pausa musical. Escuchando este tema. ¿Es aquesta? El respecte. És així,
sí,
no?
Sí, sí, respecte.
Ok.
Yeah.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Sí, sí, amb servidor i també amb els nostres tertulians que tenim avui a l'estudi número 1 de Ràdio Estel. És un plaer tindre amb aquest mestre, el doctor Josep Vergés, aquí parlant una miqueta dels ossos, de la traumatologia i, com no, també una mica del temps i de la traumatologia dels ossos, no?, del mal. Yolanda, sí. Valentí, qui vol començar dels dos?
Jo li queria preguntar...
Pelearos. No.
Li queria preguntar al doctor Vergés, ¿cuándo se ha de acudir a la OAFI, a la Fundación?
Bueno, se puede acudir cuando la gente lo considere. Quiero decir, aquí, personas que tengan artrosis, pues que pueden acudir cuando quieran. Tenemos programas de prevención, de tratamiento, hacemos segundas opiniones, damos mucha información para ayudar. Hemos hecho este evento que hacemos cada año aquí en Barcelona, este es el segundo año, que es un evento solidario, sí. Porque la entrada es gratuita, quiero decir que no... Y después también personas, por ejemplo, que tengan alguna acompañantes o personas familiares que quieran también tener información, el tema de los niños, las mujeres, o sea que una gran población puede acudir a OAFI y con mucho gusto estamos abiertos a ayudar y ayudar a las personas a prevenir y las que tengan la enfermedad a mejorarlas.
¿Se diagnostica demasiado tarde la artrosis?
Muchas veces sí. Esto es muy fácil de explicar. Dijéramos, el cartílago que tenemos en la articulación, esas almohadillas que comentaba, no está ni vascularizado ni inervado. Es decir, no hay ni nervios ni... Entonces, claro, si no hay nervios no puede haber dolor. Entonces, muchas veces el paciente te viene a la consulta y tiene el cartílago totalmente desgastado. Viene porque le duele el hueso cuando la sinovial. Tanto a veces se llega tarde.
¿Hay algún tipo de complemento recomendable, como el colágeno en la alimentación?
Sí, de esto también hablamos en el Congreso. Hay alternativas. De hecho siempre tenemos que empezar con las normas, ¿no? Es decir, es muy importante, y no se hace, esto no se hace, las medidas que decimos en castellano higiénico-dietéticas, que básicamente son... Primero, que el paciente conozca su enfermedad, yo creo que es muy importante. Paciente informado es un paciente que va a ir mucho mejor que un paciente desinformado, número uno. Dos, también es importante perder peso, es un factor. Por tanto, explicamos a la gente cómo hacer una alimentación saludable, que pierda peso poco a poco y que realmente mejore la rehabilitación en casa. Después, por ejemplo, también la aproximación al dolor. Todo esto se tiene que conocer. Y después, a partir de ahí, pues se pueden empezar con analgésicos, se puede empezar con antiinflamatorios, pruebas antiinflamatorios, que se hay con cuidado, ¿no? Porque es una enfermedad crónica y tienen problemas de seguridad, ¿no? Se ha de controlar mucho el consumo de antiinflamatorios. Hay una serie de fármacos como sisadoas, el condroitin, la glucosamina, acionónico, que son fármacos seguros. Después hay toda esta serie de elementos alimentarios como el colágeno, se hizo una revisión del colágeno, ¿no? O sea, hay una serie de productos y después otros que están viniendo, ¿no?
Doctor Vergés, vostè ara parlant ha comentat el tema del sobrepès. És de domini públic que el sobrepès no és bo per res, però particularment suposo que per les persones que pateixen artrosis deu ser la bomba. Com és possible o com... La gent és prou conscient d'això, de que el sobrepès és això, un sobrepès que sempre jugarà en contra seu?
Jo crec que moltes vegades no.
Jo
crec que moltes vegades no és prou conscient. Nosaltres tenim datos de, per exemple, de gent que s'aprima 5 o 6 quilos, per exemple, que és una cosa que dius és assumible, no? Pues mesurar un 50% el dolor. O sigui que jo diria que no, més dieta i més activitat física correcta i menys medicaments. No sé si m'entén, no?
Sí, i tant, perfectament.
Vull dir, ara s'han de donar també medicaments. A vegades s'ha d'associar les dues coses, Vull dir que també... El que és important és transmetre la imatge que el malalt no té que patir. O sigui, el malalt, avui en dia tenim tractaments pel dolor, que podem controlar el dolor bé. Una altra cosa és, diguéssim, que tots els medicaments també poden tindre efectes adversos i hem d'analitzar molt bé cada malalt i donar-li el tractament més oportú, no?
Un vestit a mida.
Un vestit a mida. També s'ha de dir que hi ha gent prima que té artrosis, que no els serveix el perdre pes, perquè inclús gent pues ja dic, amb normal pes que tenen artrosis. L'artrosis és una patologia, com deia abans, molt plurietològica. Llavors, el que és molt important en medicina, hi ha una cosa que és fonamental, que seria bo per parlar de la política i de tot, que és el diagnòstic. Si tinguéssim els polítics que fessin bons diagnòstics, tindríem bons tractaments. El problema és que no es fan bons diagnòstics i tenim bons tractaments. Això passa igual. A la medicina tenim, aprenem a fer diagnòstics. Per tant, és molt important veure aquest malalt artròsic, per què té l'artrosis. I a partir d'aquí la podem tractar. I si que tornem a la meteorologia...
Amb el prognòstic. Jo moltes classes els dic que la meteorologia, fer de meteoròleg, és fer de metge, en realitat.
Sí, senyor.
Perquè un metge, que ha de fer, un metge ha de fer un bon diagnòstic i després un bon tractament. Sí, nosaltres hem de fer un bon pronòstic. però s'assembla molt, de fet, sí. El procediment per pronosticar s'assembla molt al de diagnosticar.
Escolta, Tomàs, ja que avui ho hem d'aprofitar perquè tenim la sort de comptar amb tu, com és que hem tingut aquí una mena d'huracà? Quan jo no ho havia sentit mai, sí, ni ho havia vist mai. Per què? Què passa?
Porto 32 anys fent d'home del temps, jo, i mai...
I que no volies ser home del temps.
No volia...
I no volies fer televisió.
Jo volia ser astrònom, jo volia ser profe de mates.
Exacte.
Però no volia ser.
Perdó,
Però no ho havia vist mai. I per què està passant això?
Té alguna explicació?
És el canvi climàtic. És el canvi climàtic del tot.
Sí, sí. Creus tu amb el canvi?
No és que hi cregui. Això ja no és un tema de creença. Això ja està demostrat. És a dir, no hi ha... No hi ha res a fer.
Hi ha autoritats que diuen que això és un invent.
Però fins i tot, mira, en Trump l'altre dia sortia dient que sí, que això que no tingui a veure amb el canvi climàtic. Perquè una cosa és dir-ho, però l'altra cosa és que és evident. És que és evident.
Ja no? Que no vol acceptar-ho, evidentment, no?
Clar, hi ha moments en què és l'evidència la que t'està arrossegant. I factors com aquests d'això que ens ha passat aquest Leslie, jo us ensenyava abans de començar el programa que no surt ni en el mapa del... O sigui, en el mapa del pronòstic dels huracans no surt a Espanya, perquè no hi era. És que quan jo estudiava no hi havia huracans. No,
i fa pocs anys tenim aquests petits tornados al mar, etcètera, i així s'ha començat. I a partir d'aquí, del que estaves dient ara, també, Valentí, també afecta les persones, no?, amb l'artrosis, diguem-ne.
Sí,
no?
Sí, no.
No sé si ho he dit bé, però
sí,
bueno.
Sí.
No, nosaltres vam veure, que ho comentava Tomàs, que, diguéssim, a l'àrea de Barcelona, perquè vam fer un seguiment de 80 malalts que tenien artrosis, no?, un seguiment d'un any, que costa, eh? Vull dir, dia a dia... I vam estar analitzant pressió atmosfèrica, temperatura i humitat. I a l'àrea de Barcelona vam veure que el dolor... I a més hi havia un grup control, que és molt important, o sigui, el mètode científic, o sigui, hi havia un grup control que eren els acompanyants, que en aquest cas té que dir que s'ha fet això a l'Institut Pol de Reumatologia amb la doctora Ingrid Müller, que és una excel·lent reumatòloga, no? I llavors doncs, vam veure doncs, que realment, quan la pressió atmosfèrica baixava, com ho explicava el Tomàs, contra més pendent, vol dir més baixada forta, vol dir més mal temps, per dir una forma, el malalt notava més.
Sí.
I molt curiós, perquè una altra pregunta que se'ns fan, bueno, doctor Vergés, i a mi em perjudica, vull dir que si jo tinc més tormentes, em perjudicarà més la meva artrosis? No. O sigui, de la mateixa forma que la gent ho nota, no vol dir que perquè tens més tormentes, que tens més dolor...
Per exemple, podria sortir també això podria ajudar les persones, perquè si aquestes persones tenen dolor, si nosaltres som capaços de pronosticar quan tindrà dolor...
Exactament.
No cal medicar-se, perquè a mi una de les coses que em va agradar del Congrés i del que jo he après, ara ja parlo de mi, jo encara no tinc artrosi, que no, doctor?
No tens, no.
No tinc res.
Tu estàs amb el 20%,
Tomàs. Que ja ve la visita, oi? Ja ve la visita.
Estàs amb el 20%.
Però... El que sí que em va agradar era aquesta part de el que hem de fer és procurar-nos pel nostre futur sa.
Sí,
i això em va agradar molt.
Sí.
És a dir, que el fet de... Si ara és un 20%, però podríem aconseguir en un futur que potser fossin menys d'un 20%.
Correcte.
No? O més, vaja, més d'un 20%.
Això és una de les tasques de la Fundació, Tomàs.
Això és el que més em va agradar.
Sí, això va dir el Santiago Niño Becerra.
Correcte. D'assegurar-nos la nostra salut del futur. I això vol dir amb hàbits... ara bons hàbits, potser no ens posem a la fundació ara perquè no tenim artrosi, però potser no està ben pensat això, potser hauríem de posar-nos a la fundació, que és el que jo també intento, perquè aconseguir no tenir artrosi,
exactament.
No haver-hi d'entrar com a malalt. No?
Exactament, la prevenció.
La prevenció.
Jo crec que això és fonamental. Nosaltres tenim uns programes, per exemple, diguéssim, de prevenció, o sigui, un és per a dones, precisament, altres pels esportistes, que són programes per evitar això, no?, i fer sortides i explicar el cic. Per exemple, això m'ho deia el Juan Carlos Rojo,
el jugador
del Barça.
De Sant Boi, precisament.
Sant Boi, una persona que col·labora molt amb nosaltres. Dice, mira, Josep, dice, yo me acuerdo, dice, cuando venían los jugadores del este, dice que estos corrían mucho. Dice, nosotros no nos enseñaban a correr. És molt fort que t'ho digui, no? I jo estic d'acord. O sigui, per exemple, els països de l'est ensenyen els nens a córrer i a caminar. O sigui, és que això... O sigui, moltes vegades, per això dic que és tan important als col·legis poder fer programes de prevenció de l'artrosis, no? És a dir, veure aquests nens o aquestes nenes, pues, si tenen un pie cab, un pie varo, una displàcia de maluc, identificar-ho de petits, i es fa a vegades, no? Identificar-se i dir, mira, aquest nen o aquesta nena tindria que fer, per exemple, aquest esport, no? Uh-huh. I perquè això li corregirà aquestes alteracions que té de l'estructura anatòmica i anirà bé. Això és clau.
Escolti, doctor, digues. El pacient té que passar de la queixa a la participació activa?
Sí, totalment.
Com?
Jo sempre dic que s'ha de ser educadament reivindicatiu. Però educadament. El que no es pot fer és mala educació i mala... O sigui, a més, diguéssim, s'ha d'entendre que a l'Estat som tots. Per tant, nosaltres, quan sempre ens aproximem a les autoritats sanitàries, sempre amb molta humilitat, de dir, venim a ajudar. Com podem ajudar els malalts? I clar, quan ven els malalts i diuen venim a ajudar, impressiona. I les autoritats sanitàries, doncs, en aquest sentit, clar, és que, per exemple, el cas de l'artrosi, fitxeu-vos, no? Quin paradigma, no? A l'Estat, segons les dades que tenim nosaltres, es gasta uns 5.000 milions d'euros en artrosis. I no obstant, quan fem les estadístiques, resulta que hi ha un 55% de malalts que no estan contents amb aquest tractament. Vull dir que l'Estat inverteix molt, però, sin embargo, la gent no està contenta. Vull dir que hi ha alguna cosa que no fem bé.
Que no rutlla.
No? Sí, vull dir que l'Estat ja gasta cèntims per l'artrosis, no? Molts cèntims se'n van molt amb les pròtesis, perquè, clar, és una la rehabilitació. Però, clar, per això nosaltres, de fet, al Congrés, amb totes les ciutats mèdiques que estaven presents allà, i amb infermeria, i diguéssim, amb la Societat Espanyola de Calidad Assistencial, i amb diverses emergències, amb CETRADE, diguéssim, hem firmat un conveni per amb el Ministeri de Sanitat i la Generalitat també, que també els agraeixo que estiguessin allà, lògicament, perquè, diguéssim, el model que hi ha actualment, millorar-lo. Perquè sabem que el model que hi ha en aquests moments és un model que falla. Perquè moltes vegades... I no és pel metge ni per l'infermeria, no es tracta de criticar ningú. Els metges pobres fan el que poden, no? Tiren 8 minuts, 10 minuts en una àrea d'ambulatori de Barcelona i ja m'explicaràs com en 10 minuts poden fer una bona visita, no? És que és impossible, no? Com? Pues, hi ha diverses coses a fer. Una, per exemple, pues, el diagnòstic ràpid. L'artrosi es diagnostica fàcilment. No necessites tanta... ni gammagrafies, ni ressonància, tot això és de medicina defensiva. L'artrosi diagnòstica clínicament és molt fàcil, escolta el malalt, ho explica molt bé, com a molt una placa. Dos, que facin els circuits ràpids. Tres, que es faci un compliment terapèutic que no es fa. Hi ha molts tractaments que la gent no se'ls pren bé. Després...
Per què?
Perquè moltes vegades no s'explica prou bé, perquè a més va associat amb altres medicaments. Per exemple, hi ha gent que pren 10-12 medicaments de mitja. Sí, això és una barbaritat. Sí. O sigui, hem de començar a veure què és el que realment... que ja s'intenta fer, no? O sigui, el compliment és molt important, no? I després també, el que és molt important, que ho deia el Tomàs, no?, que es va sortir a l'autoconscienciació de la gent. O sigui, la conscienciació és molt important. És a dir, si nosaltres diem a una persona que s'ha de primar, clar, li hem de dir que s'ha de primar, però l'hem d'ajudar que s'aprimi, perquè si fos fàcil no havia obesos. Això és com el que fuma, no?
Sí, clar, sí. I després, moltes vegades, temes de mobilitat, que també ho vaig veure allà. És a dir, que hi ha una part de prendre's la vida d'una forma més positiva.
Exactament.
Que això et fa que et relacionis més, i si et relaciones més, doncs també camines més, o tens més activitat.
Exactament.
És tot un conjunt de coses. I em va agradar, dintre del Congrés, va ser una de les coses que més em va agradar, aquesta... Primer, la presència de persones voluntàries,
sí.
que s'estaven un moment en allà i que feien
molt,
i que preparaven tot.
Molt.
I, per tant, això dona un canvi de
voluntar-se
amb la vida, que segur que aquesta part del dolor ajuda a passar-la.
Molt, Tomàs. Mira, nosaltres hem d'agrair tot el voluntariat que tenim, que és un exèrcit de gent que té la malaltia i que ajuda. Però, per exemple, ara hem firmat coses que realment l'altre dia em deien, però tu, Josep, estàs boig, eh? Dic, home, una mica sí, No, per exemple, hem firmat un conveni perquè la gent d'aquí a Barcelona pugui anar al delta del Llobregat a veure ocells, no? I que caminin i que vegin allà flamencs i tot això, no? Amb els biòlegs d'allà. I
hem anat allà... Això
agrada sempre.
Quan ets un nen i quan ets un mitjà... Bueno,
gran.
Però això t'alegra la vida.
T'alegra la vida i fas una activitat. Home, està caminant pel delta,
però
va fer uns quants quilòmetres. I escolta, ningú es va queixar. I tots tenien artrosis, no? Vull dir que llavors la gent va sortir allà... Ostres, diu, que bé hem anat. I a més, he vist que hi havia flamencs, que ningú sap que hi havia flamencs al delta del Llobregat, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, ara també tenim una sortida de bon mort, que també farem amb els d'allà. Vull dir, que em vinc a referir que dius, home, que es poden fer moltes coses, molta activitat física, i sobretot és molt important, per exemple, que la gent s'ajudi amb altra gent. O sigui, la gent que té la malaltia doncs pot dir, mira, jo he millorat, perquè he fet això. Clar, el testimoniatge d'altra gent fa que sigui més creïble, no? Perquè, clar, quan tu no tens el problema, no ho veus. No?
El boca a boca, diguem-ne.
El boca a boca.
Exacte. Sí. És que és així.
Doctor Vergés, una pregunta molt concreta, perquè aquí hi haurà molta gent que ens escolta i no, per sort, bueno, per desgràcia, no té els coneixements metges necessaris. Quina diferència hi ha, per se m'acotar, entre artrosi i reumatisme?
Bueno, és una... Sí. A veure, l'artrosis és una malaltia reumàtica. N'hi ha més de 200 malalties reumàtiques. I la pregunta que moltes també es fan, que va amb aquesta línia que vostè em fa, és què diferència entre artritis i osteoartritis? Perquè osteoartritis és el que és amb artrosis, no? Artritis vol dir inflamació articular, simplement. I n'hi ha més de 200. L'artritis psoriàsica, l'artritis reumatoide, l'espondilitis anquilopoietica, abans en comentava, diguéssim, a Yolanda, hi ha moltes. I l'artrosis també cursa amb artritis, El que passa és que l'artrosis, diguéssim, sempre s'ha tingut com una patologia, diguéssim, de gent gran, inclús a vegades hasta, admita, l'estem traient perquè no és just que sigui així, i a més ni que sigui de gent gran, vull dir, no es fa com una mena de... No? Llavors, diguéssim, però és la malaltia reumàtica la més freqüent i la que té més incidència i la que costa més. No?
Se'ns està tirant el temps a sobre, Li acabo de preguntar amb el Jordi i em diu que encara queden uns minutets.
Jo volia preguntar-li al xicot aquest.
Sí, sí, clar, no. Tota la carxofa és teva.
Tots som tan grans en aquí que tu deus pensar que aquesta gent tots tenen artrosi o
alguna cosa així. I alguns en canes,
Tu qui representes la nova generació? Com ho veus tu, això? Què hem de fer per sentir-nos millor, noi?
Home, jo sempre havia escoltat que s'ha de fer molt d'esport.
Sí.
I ara que deia, bueno, això, el doctor, de que potser tant d'esport no és bo... Bueno, jo faig pentatló,
sí.
Córrer, nedar, disparar, esgrima i equitació.
Carai.
I sempre, gairebé tots, el seu desig és entrar al CAR, no?
Sí.
Al centre del rendiment, aquí a Sant Cugat. I, clar, els nens, ja amb 18 anys, porten un nivell increïble, pues, corren un munt, estan tot el dia estudiant, o sigui, no estudiant, fent exercici. I, clar, jo l'altre dia deia, perquè a mi... Abans m'hagués agradat, però ara ja no ho veia tan clar perquè deia... Realment m'agrada... O sigui, m'encanta l'esport, però tant com per deixar-ho tot per fer pentatló, que gairebé ningú coneix. I ara, a més, parlant d'això, deia que se't poden consumir els ossos, m'he espantat una mica i ja em quedo a l'institut, no...
S'han dit com...
Mira, sí, jo per contestar-te, que és una bona pregunta... A veure, l'esport s'ha de dir clar que és bo i és saludable. Això que ningú tingui cap dubte. Ara, quan en aquest esport, diguéssim, és d'alta competició, quan tu fas un gran sobreesforç, diguéssim, partint de marques, llavors és quan entra ja, diguéssim, la problemàtica, no? Perquè tu estàs portant el cos a l'extrem màxim. Quan això es fa des de petit, clar, el nostre cos no és infinit, vull dir, llavors és quan pot haver-hi problemes. ¿Vale? Això és en general. ¿Vale? Per això t'he dit que es pot fer un esport, però també és molt important el que et deia abans, no? I això es fa normalment, o s'hauria de fer. Quan una persona vol fer un esport i comences de petit, normalment doncs, tens que passar una revisió mèdica i t'han de veure, en aquest cas, els metges o els fisios, i veure realment si tu estàs, diguéssim, si tens un cos que no tens cap alteració del morfotip per fer aquest esport. Mm. Perquè, clar, si no tens cap alteració, com diuen els anglesos, go ahead, vés-hi. Ara, clar, si tu tens, per exemple, i això ho fem molt a la Fundació, ho expliquem, no? Si tu tens, per exemple, uns pares, uns familiars que tenen problemes d'artrosis, que tens una càrrega genètica, si després resulta que tens alteracions del morfotí, que tens un pie cap, un pie bar, un peu pla, si a sobre, per exemple, potser doncs tens alguna lesió, per exemple, quan són els esports, diguéssim, de xoc, com per exemple el futbol, no? Perquè el futbol són les lesions que es produeixen jugant o per entrades, no? Clar, si tot això se suma al risc de que puguis tenir problemes d'artrosis, són importants. I no solament s'ha de vigilar molt, i això hem fet molt hincapié amb els metges i amb els fisios dels clubs, que han de pensar, no solament quan l'esportista és jove, han de pensar que aquesta persona deixarà l'esport, t'ho imagina't, no?, que et dediquis a això, que tu als 40 anys ets a l'esport. Clar, el que és important és que tu als 40 anys ets aquest esport de competició, però que tinguis una bona qualitat de vida, que no resulta que et trobes als 45 o 46 anys amb problemes, que és el que passa. Entens? Per això és molt important, ara... S'ha de dir clarament que l'esport és saludable i és bo, però s'ha de vigilar, és com tot. I si es fa sobreutilització o en males condicions, entens? pues, per exemple, no sé, hi ha gent que va corrent per la nit, cauen per terra, doncs això és molt fàcil que tinguis problemes de lesions, no? O sigui, tot com...
Llavors, Gerard, podria ser esportista, periodista esportiu, veritat? Ah, t'agradaria,
sí.
No?
Home, sí, seria una
cosa... Les dues coses.
Sí, pot fer les dues clar. Coses, no? I tant que sí. Ens estem, el temps ens està tirant a sobre ja, eh? Senyora i senyors, què voldria afegir, doctor Vergés i senyor Molina?
Que ja, amb això, de, quan et dic que tenien intrusista les persones que tenen artrosi, que malgrat tot els estimo, no es pensin.
Bueno, jo crec que Tomàs està fent molta cosa pels malalts que tenen artrosis. Tomàs, moltes gràcies, de veritat, i ets un plaer que sempre estiguis...
És que sempre penso, la meva àvia en tenia molta, sí. molta, que era d'aquelles deformants, però sobretot el tema del dolor. És un tema que jo... Vaja, que tot aquest tema és biològic de biomedicina, és a dir, que com ens relacionem amb l'entorn i això ens toca a nosaltres, és un tema que m'interessa molt i amb el doctor. Doncs,
pues, Tomàs, escolta'm, anem col·laborant i anem fent moltes coses, perquè jo crec que la ciència és molt important fer-la i després divulgar-la. Que arribi a la gent, que la gent... I sobretot que la gent tingui aquesta informació. I després jo només agraïu-vos que ens hàgiu donat tot aquest temps aquí a Ràdio Estel, que a més compteu amb la Fundació amb el que vulgueu, eh? I
moltes
que
gràcies.
Si algun oient vostre pues, vol vindre, que molt de gust l'atendrem. I
vostè s'ha compromès que tornaria.
Sí.
I jo, també vull dir, una cosa, si em permet,
molt
el senyor gust. El senyor que ens diu el temps cada dia, a la tarda, a vespre. Bojos per la ciència, et sona?
Sí.
T'hi explica ràpidament. Tenim
bueno,
que acabar.
Perquè hi ha tot de nens i nenes, que nois i noies, que els hi agrada, això de la ciència. Tu t'agrada l'esport, oi, noi?
Sí.
Sí, però també t'agrada la ciència, oi que sí? Però hi ha nanos i noies que els hi agrada molt la ciència, i llavors la viuen amb passió, i llavors, com aquestes coses de compartir, l'esport s'ha de compartir, i jo crec que la ciència també és una d'aquelles coses que s'han de compartir. Aquests nois i noies comparteixen aquesta passió.
Oi, tant que sí. Se'ns ha fet curt aquesta entrevista avui, Yolanda Valentí. Perdona, no recordo el teu nom.
Joan.
Joan és el pare del Gerard, que bé, han vingut aquí, doncs, a veure com es fa a provar la ràdio. Has participat, no t'ho esperaves. T'ha preguntat el senyor Molina, el senyor Vergés, i res, escolteu, què ens queda, Jordi? Què ens queda? One minute? Doncs ja m'acomiado. Posa la música, vinga. Ai, Catalunya i Andorra, tenim que acomiadar-nos. Em sap molt de greu, de veritat, doctor Josep Vergés. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, Ramon, gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Per ser aquí. No, no, i espero que torni. El senyor Molina, gràcies, Tomàs. A veure què ens diràs aquest vespre, amb el temps.
A veure.
Gràcies,
a veure.
També. Això, Gerard, gràcies per ser amb nosaltres, gràcies també per vindre a acompanyar-lo. I els meus companys, Yolanda, bueno. Valentí, Jordi, Maria Sierra Rodríguez, ai, Catalunya i Andorra.
La setmana que ve
s'acaba. Sí, sí, s'acaba. Sí. Bueno, però tornem la setmana vinent.
Exactament.
Saben que els he dit? Que això és Ràdio Estel, la ràdio de la bona i millor música, i ja està. Els ha parlat Ramon Rion. Bona nit.
Ràdio Estel, tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals, té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.